Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem arrere en Cope, liant que estem oficialment en campanya electoral, tot i que sembla que no hàgim deixat d'estar-ho mai. A Tarragona, per cert, inici trist, perquè els partits han deixat les festes, les mostres de festa a banda, en senyal de dol per la mort de la regidora tarragonina Ana Santos. En els propers 15 dies sentirem moltes promeses i també moltes sortides de to, per desgràcia. Estaria bé recordar als nostres representants polítics que la seva feina és treballar per tenir un país millor, no per anar enrere. Per si no els ha arribat la notícia, la darrera enquesta del CIS diu que el que més ens preocupa són l'atur, la corrupció i els mateixos polítics. Avui repassarem tota l'actualitat d'entrada a les nostres comarques. Seguim amb la ronda d'entrevistes electorals i rebrem el candidat del Partit Popular per Tarragona, Jordi Roca, i a partir de la una, Nacional 240, per parlar de cine amb el Ricard Álvarez i la Laura González, que també vivim d'altres coses, no només de la campanya. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Ens alçaré a la província de Tarragona per les properes hores d'aquest divendres. Temperatures amb pocs canvis. 24 graus a Tortosa, 23 a Reus, 22 a Tarragona, 20 al Vendrell i 19 a Gandesa. El vent de mestral segueix bufant amb força al sud de Tarragona, però el notarem amb menys intensitat a última hora de la tarda. De cara a demà dissabte, si ja comencem les vacances de Setmana Santa, les començarem amb el cel serè, amb estabilitat, amb temperatures que pugen, amb 25 graus de màxima tindrem a Tortosa, 24 a Reus, 22 a Tarragona, 21 al Vendrell i també a Gandesa. Al sud de Tarragona notarem el vent de mestral encara amb una mica d'intensitat a la tarda ja, pràcticament força suau. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Aquesta hora, normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Vinga, entrem en matèria. Els vigilants de seguretat que treballen per Renfe a la demarcació de Tarragona reclamen un plus salarial de perillositat de 400 euros i més mesures de protecció, armilles antibales i també armes, i davant les agressions que diuen pateixen a diari. Segons el col·lectiu, en la darrera setmana han hagut d'agafar la baixa 7 dels 32 efectius de la zona de Tarragona. Reclamen el plus salarial al mateix nivell que els seus companys de Metro de Barcelona o de Ferrocarrils, per exemple. Miguel Caballero, vigilant que treballa per Renfe i representant de l'alternativa sindical, lo explicaba así.
Si ellos lo cobran, nosotros tenemos el derecho a pagar, tenemos la misma peligrosidad que ellos, pero Renfe no lo considera así. Dice que no tenemos peligrosidad. Estamos cobrando 18,97 euros de peligrosidad en nómina, casi lo encuentro hasta vergonzoso eso, y nóminas de 944 euros y tienes que luchar a diario con todo tipo de gente. Sufres agresiones cada dos por tres.
El col·lectiu vol repetir les accions de protesta cada divendres de manera indefinida fins que no s'atenguin les seves reivindicacions. Hi ha més coses. Alcanar identificarà els responsables de les caques de gossos a la via pública a través de l'ADN de la femta dels animals. Es podrà així identificar i sancionar els responsables de les mascotes que no hagin recollit les deposicions al carrer. Els propietaris tenen ara 3 mesos per fer les extraccions de sang dels animals de manera gratuïta als centres veterinaris d'Alcanar. Es farà un registre del perfil genètic de cada animal i amb la base de dades d'ADN es podrà identificar a quin gos pertany la femta que es trobi al carrer. L'alcalde d'Alcanar és Joan Roig.
Ens permetrà identificar en noms i cognoms els responsables dels excrements abandonats als carrers i parcs. I a partir d'ara, el que volem és que les femtes de gos abandonades deixen de ser un problema per als vianants i ho seran per als propietaris incívics que les deixen allí. D'aquesta manera, la policia advertirà a aquelles persones que vagin en els gossos sense la medalleta de l'extracció de sang que ho han d'anar a fer o si no seran sancionats.
La campanya per elaborar aquesta base de dades comença el 15 d'abril i acabarà el 15 de juny. Les sancions poden arribar als 700 euros. I a Tarragona Ciutat, el concurs públic per l'explotació de l'edifici del restaurant del Tòfol a la Platja Llarga ha quedat desert. Es van presentar 5 ofertes, de les quals 2 no es van poder admetre a tràmit perquè s'havien presentat fora de termini, i les altres 3 han quedat excloses per incomplir algunes de les clàusules. Davant aquesta situació, es convocarà un nou concurs en les properes setmanes. Recordem que el Tòfol de Mar porta tancat des de desembre, quan es va obligar els restauradors que gestionaven l'espai a abandonar-lo. Hi ha més coses. L'alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antoni Suárez, ha deixat el PDeCAT i presentarà la seva candidatura a les municipals sota el paraigua de la Federació d'Independents de Catalunya. Després de ser cessat pel conseller Calvet a conseqüència d'aprovar la llicència d'obres municipal del dipòsit de residus industrials no perillosos, Suárez diu que considera coherent abandonar la formació perquè ha deixat de servir-li com a instrument al servei del seu municipi.
Per a mi, a hores d'ara, el PDeCAT ja no és un instrument al servei del meu poble de Riba-roja. I jo crec que tampoc al país. Per tant, no em serveix com a eina per a treballar, no cal pertany. Per part del partit m'he sentit sol, acompanyat pel meu poble, però sol des del partit.
Les obres del dipòsit de Riba-roja estan en marxa des de dilluns. Les màquines han començat a fer els primers moviments de terres i en els propers dies es faran les voladures. Mentre les plataformes Ribera Digna i el Matret Net han convocat per dissabte una marxa de vehicles des de Maials fins als terrenys de les Valls, on es construeix l'abocador. La xifra del matí són els prop de 25.000 seients que l'aeroport de Reus té programats per Setmana Santa. Des d'avui divendres fins dilluns 22, les aerolínies han previst una oferta de 132 vols. Els dies amb major afluència seran dissabte 20 i els diumenges 14 i 24. Les destinacions amb més vols previstos: Dublín, Eindhoven i Manchester. I atenció, aquesta, els Mossos han enxampat 2 turistes que sortien d'un hotel de Salou amb el maleter ple de marihuana. Just havien deixat un dels apartaments de l'hotel i la propietària de l'establiment va avisar la policia per una discussió amb els clients a causa de la fiança. Els van interceptar el cotxe i allà van trobar que duien el maleter carregat amb diverses bosses de cabdells de marihuana, més de 1,5 quilos. Els detinguts tenen 27 i 33 anys, són de nacionalitat holandesa i han quedat en llibertat amb càrrecs. Arribem a les 12:28. Bona notícia. L'editorial Vallenca Cossetània Edicions presenta per aquest Sant Jordi una 20ena de llibres d'autors i autores del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Alguns dels títols són Generació Lo Riu és Vida, d'Aleix de la Guia i Núria Caro, Clandestins, d'Antoni Batista, o El Gaudí, que no ens han explicat, de Joan Torres. Hi ha narrativa, ficció, investigació i literatura infantil, entre altres gèneres. El segell publica anualment un centenar de títols. L'editorial espera un bon Sant Jordi, com ja va ser el de l'any passat. El director de nou grup editorial és Jordi Ferrer.
L'any passat va ser un bon Sant Jordi, com deia, amb un petit increment respecte a l'anterior. Les previsions que ens diuen, doncs, del gremi de llibreters és que el dia aquest, doncs, s'assembli molt l'any passat.
Encara en plana cultural, els expliquem que la Fira d'Espectacles Literàrum Mora d'Ebre celebrarà el Premi Nacional de Cultura que el Consell de Cultura i les Arts li va atorgar al juliol amb un concert literari de Mishima. Serà aquest 13 d'abril a la Llanterna Teatre de Mora d'Ebre. L'esdeveniment inclourà la presentació dels cartells de l'edició 2019 del Literàrum i també de la Fira del Llibre Ebrenc, que es farà el cap de setmana del 30 de maig al 2 de juny.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I ja els ho avançàvem aquest dijous. Sara Varas obrirà el 45è Festival Internacional de Música de Cambrils, que s'ha de fer del 25 de juliol a l'11 d'agost. El cartell el formen Álvaro Soler, Diego El Cigala, Carlos Núñez, Els Pets, Sau 30, Fangoria, Rosalén, Vanessa Martín i Rosario, entre d'altres. També es farà un tribut a Queen. Les 32.000 localitats es posen a la venda a partir de dilluns. El director del festival, Martín Pérez, reconeix que la programació de l'edició passada no va ser del tot encertada, però assegura que enguany encaren amb il·lusió i sense dubtes del projecte.
L'any passat, amb la meva opinió i respectant opinions diferents, considero que nosaltres no vam estar prou acertats amb el programa. Estem aprenent, evidentment, ens quedarà molt per aprendre, però nosaltres hem d'anar dirigint el tret. Per tant, hi ha coses que es van ensenyar a camí i coses que van ensenyar que era el que no era més adient. L'expectativa d'aquest any no se'ns acudeix cap d'aquests concerts que pugui no ser un concert d'interès al públic. Després, la realitat d'una programació sempre la dona al públic.
Anem ara amb els esports. A partir de dilluns, Reus acollirà el torneig de bàsquet Mare Nostrum. Ho fa en el marc de la Ciutat del Bàsquet 2019 i amb rècord de participació enguany. Estefania Cabrera, bon dia.
Bon dia, Mònica. Del 15 al 18 d'abril, 214 equips de Catalunya, de la resta de l'estat d'Itàlia i d'Irlanda participaran en el torneig, el que es tradueix en més de 2.500 infants d'entre 8 i 18 anys en categories masculines i femenines. Durant els 4 dies es disputaran 462 partits i, de fet, s'arribaran a jugar 28 de manera simultània. Tot plegat vol dir que és el torneig de bàsquet més gran d'Espanya. El regidor d'Esports, Jordi Cervera, ha destacat el gran impacte econòmic i turístic del torneig.
L'esport mou molta gent, l'esport mou molt diners. I a vegades doncs, tot és important, però que parlem de quasi 4 milions d'euros d'impacte econòmic al territori en 4 dies, i a vegades doncs, fem coses que ens costen més diners i no valorem prou el que fan altres persones.
A partir de dilluns tindran lloc a Reus i als pavellons de Salou, Vinyols, Pineda, Morell, Constantí i Tarragona els diferents partits. L'acte de cloenda celebrarà el pavelló olímpic municipal de Reus durant la tarda del 17 d'abril. Per cert, Mònica, el torneig comptarà amb la presència de l'exjugador de la NBA i del Futbol Club Barcelona, Audi Norris, que és l'actual director de Relacions Internacionals del Mare Nostrum Cup.
Que has estat amb ell, no?
Sí, sí,
així
és. A la
presentació, déu-n'hi-do, un mite, eh? Un mite. Sí, doncs ara pengem la foto al Twitter perquè la puguin veure. Gràcies, Estefania.
Gràcies.
Arribem amb això a les 12:32 minuts. Ens aturem només 40 segons per la publicitat i continuem.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Nunca es tarde para cambiarte de casa a una más grande. Para tener terraza, para mudarte de barrio. Nunca es tarde para encontrar tu piso con hasta un 40% de descuento en servihabitat.com.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, 12:33, seguim en directe a Herrera en COPE i seguim amb les entrevistes dedicades a la campanya electoral per les properes eleccions del 28 d'abril. Per aquest programa han passat ja alguns dels caps de llista de les diferents formacions polítiques amb representació ara mateix a l'arc parlamentari i, evidentment, són unes eleccions generals, però també les volem mirar en clau local en la mesura que es pugui, per això preguntem des de i per Tarragona. També rebem avui el cap de llista de Tarragona pel Partit Popular, és Jordi Roca. Jordi, bon dia, gràcies.
Hola, bon dia, gràcies.
Merci per fer forat a l'agenda, que suposo que és complicat. Complicada, no?
Sí, bé, les campanyes ja són així, i a més ara que tenim dues campanyes més o menys solapades, sí, doncs ho hem augmentat una miqueta, però molt bé, molt bé.
Campanya que coincideix enguany amb Setmana Santa i amb Sant Jordi, us juga una mica en contra el calendari a tots plegats?
Bé, ens hem d'adaptar una mica perquè nosaltres s'imagina tothom que respectem les tradicions i que som partidaris de participar a la Setmana Santa. També la festivitat de Sant Jordi, que crec que afecta menys, perquè és una diada que també...
Sí, ja ha passat
llibres,
altres vegades, això de coincidir amb Sant Jordi.
De fet, fins i tot a vegades es fa igualment, no? I la Setmana Santa, doncs, és conviure. També ens adaptem, escolta'm.
No s'ha de fer, no? És sí, el que hi ha. Sí, el calendari sí. És el que
farem,
és.
Farem
el que
els actes de Setmana Santa fora de campanya i després tornarem a la campanya amb els bocinets de temps que ens quedin.
De fet, com que tenim Sant Jordi a tocar, us he demanat a tots que ens recomaneu un llibre, i el Jordi Roca ha triat avui 21 lecciones per al siglo XXI de Yuval Noah Harari, és l'autor de Sapiens, el tenen publicat per Càtedra. Per què aquesta tria, Jordi?
Bé, la sèrie, en realitat és tota la sèrie que analitza una mica des del punt de vista que es dedica a reflexionar. Estem en un món hiperestressat i tot va molt ràpid i no ens dona temps a seure, reflexionar, a parlar amb el teu interior o parlar amb Déu o parlar amb algú que tu consideris de manera pausada, raonada i raonable i analitzar què ha passat, el nostre passat. I és una bona sèrie Què ens espera pel futur i què podem fer ara? I tota la sèrie, la veritat és que és, dona... Pots estar d'acord després amb més coses o no més coses. Però va bé, i com que algú t'ho fa, t'estalvies el haver de fer tu la reflexió i llegir, doncs té un avantatge, és que després t'ho adaptes a la teva, a la teva personalitat.
Home, jo de fet he estat... No m'ha donat temps a llegir-lo sencer, no, però és un llibre contundent. Però sí que, de fet, amb el primer capítol pràcticament entendrem prou per fer un programa electoral amb tots els temes que planteja.
Ui, i tant, sí.
Dóna per diversos programes electorals.
I fins i tot, jo sé que això dels programes electorals i les campanyes i sempre estem obsessionats, però sí per obrir fòrums de debat amb ciutadans. Jo crec que no tot ha de passar per la política, sinó també la societat civil, què fem, la intel·ligència artificial, l'ocupació, la formació... És a dir, jo que sóc un malalt de la política no li puc dir, no? Però que, a més, també m'interessen moltes coses que potser hem de trobar fòrums de debat perquè el món està canviat molt ràpid, tenim allò que diuen disruptivitat, no? Que hi ha moltes coses que ens canvien fins i tot la manera de treballar. Ara treballarem des de lluny. Bé, venen molts canvis i és bo reflexionar.
Sí, ara en parlarem, perquè jo he fet servir una mica el llibre per anar buscant els temes dins el programa. És un exercici que, com el deia, donava per molt. Però abans d'entrar en propostes concretes, són ja uns quants anys al Congreso, Jordi, hi ha algun projecte que en les passades eleccions, per exemple, tinguessis com a prioritari per Tarragona o a nivell general i que hagis dit, sí, mira, això s'ha materialitzat, això ho hem fet realitat?
Bé, hem fet la A27, que és el que ens vam comprometre. El corredor del Mediterrani s'ha desenvolupat d'una manera molt gran i, a més, no ho dic jo, ho diu la Unió Europea, que diu que el país que més ha avançat en corredor del Mediterrani, que ens el vam trobar a zero el 2011, doncs som els que més hem avançat. La creació d'ocupació, la recuperació de l'economia, evidentment. I doncs jo ara estava treballant amb el tema de la segona oportunitat, estava portant al grup parlamentari el tema de la segona oportunitat, que és que quan un empresari té problemes, que això no li hipotequi de per vida, minimitzant, resumint molt. I aquest és un tema que em sap greu que hagi quedat una mica al tinter. L'alliberament d'autopistes, que era no prorrogar, en contra de tot el que havien fet sempre tota la història, socialistes i convergents, de perpetuar-nos els peatges, era que enguany no es renovés el peatge. Això corre perill, fins i tot el Partit Socialista ha anunciat que faria peatges a autovies, és a dir, que fa tota la pinta que si governa Pedro Sánchez, les autopistes a Catalunya, a Tarragona, les del govern d'Espanya, les seguirem pagant. Si governem nosaltres, no les traurem.
No, això és una... Mira, és una de les preguntes que tenia previstes, perquè, ara aquest 2019... No, em sembla molt bé que comencem per aquí. Per exemple, ara aquest 2019 hi ha alguns peatges, no?, que en teoria han d'acabar, no?
Hi ha un tram que és el 19 i un altre tram que és el 20.
El 21.
Rescatar o no tindria sentit, perquè són molts diners i no els tenim, hi ha coses més prioritàries, però sí saber que podràs fer tota la província sense pagar peatges. Tret de que prenguis la de la Generalitat, que és la de la costa, la C32.
La C32, que Déu-n'hi-do, no és precisament barata.
És la de les més cares d'Europa i que, a més, l'han tornat a renovar, han tornat a perpetuar des del govern de la Generalitat, que governen o no governen, però perpetuar-nos els peatges, això sí que no perdonen.
Per tant, confiem que l'AP7 l'acabarem de pagar enguany i ja estarà.
Sí, governa Pablo Casado, sí, si no, no.
Molt bé, doncs estarem atents.
Això és molt fàcil.
I tant. Mira, l'autor del llibre, d'aquestes 21 eleccions per al segle XXI, no, planteja diferents temes, com dèiem ara, essencials, no, que hem de debatre. Un d'ells, per exemple, el desafiament tecnològic. No? L'autor parla de l'impacte de l'evolució de la tecnologia en el mercat de treball, per exemple. Cal un pla per adaptar-nos a això? El Partit Popular ho té plantejat?
Sí, clar. Necessites una estratègia, també una estratègia de formació, també donar-li eines als treballadors perquè siguin ells els que lliurement decideixin quina formació prendre. També el que totes aquestes subvencions, que ens gastem molts diners públics en formació i en programes de millora professional, que siguin dependents dels resultats. És a dir, que no val només començar un programa, posar diners públics i deixar-lo. No, hem de posar diners en allò que funciona. Si un programa no genera ocupació i no ajuda a la formació, doncs primer li donarem les eines al treballador perquè sigui ell qui decideixi i, a més, les ajuts, perquè hi ha fons europeus, autonòmics i nacionals, als que hem d'evitar el solapament, que això també tenim una estratègia. I evitar que, doncs, que els diners públics es malbaratin, perquè la formació és molt important en un món basat en el coneixement. Venim d'un món basat en la indústria, amb cadenes de producció que fan coses, i ara és un món que parla d'informació, que gestiona informació.
De fet, al vostre programa, una de les propostes en aquest àmbit és crear un pla per atreure empreses tecnològiques a Espanya.
Sí, perquè el món és tan global que ara les empreses... Ericsson, per exemple, que és una empresa sueca, que en realitat no tenen països, moltes empreses. Espanya fa més patents, per exemple, que el Centre Superior d'Investigacions Científiques. O Amazon, per exemple, destina 27.000 milions de dòlars a recerca, que és una barbaritat. És a dir, nosaltres hem de col·laborar al màxim amb gent que vulgui fer recerca. Tenim uns avantatges que ens fan un país molt competitiu per atreure talent, des del clima, no val dir-ho. Som un dels països més segurs del món i tenim unes capacitats d'atracció molt grans, però després tenim unes càrregues fiscals, sobretot aquí a Catalunya, amb els impostos que ens claven de més des de la Generalitat, que fan que costi trobar empreses que vulguin venir precisament per les condicions fiscals. I a més hi ha el tema de la formació. Hem de millorar molt alguns mecanismes que tenim a Espanya que no acaben de funcionar bé i que eviten que moltes empreses puguin desenvolupar projectes aquí, projectes competitius, perquè no troben prou personal. Per exemple, per una manca de domini de l'anglès. I això, sí. Aquest ha de ser... I per fer-ho, què podem fer? Doncs fer que els professors d'institut i els que estiguin en formació, que vulguin ser professors, facin educació bilingüe per tal que ells mateixos puguin ensenyar en anglès o puguin ensenyar en català o castellà.
Mm-hmm. Aneu,
o les llengües cooficials.
Sí, sí. Hi ha molts temes. No, evidentment no podem tocar tots els del programa, per desgràcia, però anem a un altre que, a més, ha estat notícia en les darreres hores, parlant del mercat laboral, el tema del salari mínim. Pablo Casado, l'altre dia, ell va desmentir unes declaracions: baixarà el salari mínim el Partit Popular?
No, aquí hi ha una fal·làcia. Nosaltres havíem pujat el salari mínim. El salari mínim és un acord que vam arribar al govern de Mariano Rajoy amb patronals i sindicats, i els hi van dir: escolta, podem pujar el salari mínim d'un 8% d'aquí a tal any? I sindicats i patronal van dir: sí, sí que podem, ho podem assumir. En contra, tu pots pujar un 22%, i el que està un 22% unilateralment, i dir: això ordeno i mando, que per cert també augmenta la recaptació, és a dir, és una pujada d'impostos, puja el salari mínim, això també s'ha de dir. I el que està provocant és que hi hagi moltes empreses que deixen de contractar, perquè tu quan puges els costos laborals un 25%, hi ha moltes empreses que queden fora, hi ha empreses que potser ho poden pagar, però algunes no, perquè en realitat l'SMI és un índex econòmic, que tu pots establir el que vulguis, però el salari mínim és el zero, és quan la gent se'n va a l'atur. I malauradament les polítiques de 9 mesos de socialistes i comunistes, de Podemos i Pedro Sánchez, han fet que molta gent se'n vagi a l'atur, quan érem un país que creava ocupació. El salari mínim real és zero, que és quan la gent se'n va a l'atur. Ja van viure les etapes de Zapatero, que van deixar 3 milions d'aturats. Crec que tornar a repetir les mateixes fórmules és un error garrafal.
Dins de l'àmbit del mercat laboral, un punt del seu programa és que volen corregir l'abús de la contractació temporal. A les comarques de Tarragona la patim, si patir pot ser el verb adequat en aquest cas, molta temporalitat pel sector serveis, pel sector turístic. Com pensen corregir aquest abús?
Molt, perquè hi ha molts contractes, fins i tot l'administració pública, la Generalitat, contracta professors més a més o infermers més a més, i això no deixa de ser una mica de frau. Si flexibilitzem el mercat laboral i si a més li donem eines al treballador, perquè hi ha coses com mesures per evitar acomiadaments que el que fan és protegir el mal treballador i perjudicar el bon treballador, ho hem de capgirar per tal que aquests recursos formin allò que se'n diu una motxilla, o la motxilla austríaca, siguin propietat del treballador, i el treballador que vulgui canviar d'empresa se'ls pugui endur. Quan es jubila se'ls pot endur. Que per lo que sigui hi ha dificultats i te'n vas a l'atur, te'ls pots endur, encara que tangui la teva empresa, perquè hi ha moltes coses que es diuen que no contemplen el tancament d'empreses. I a Catalunya i a Espanya i a la província de Tarragona van viure molts tancaments d'empreses, que aleshores tota aquesta protecció se'n va en orris, o empreses que han de tancar perquè no poden assumir. Si és propietat del treballador, ho podrà destinar a formació, ho podrà destinar a millorar les seves condicions, millorar la seva jubilació. És a dir, hem de donar més llibertat, que és un dels nostres principis, llibertat a la gent, i posar els diners, deixar els diners a la butxaca de la gent, no treure'ls-hi per fer més despesa pública.
Parlant precisament del sector turístic, en l'àmbit de l'empresa, vostès proposen eliminar taxes dirigides a gravar específicament l'activitat turística.
Sí, ja tenim un marc fiscal prou gran i el que han fet moltes comunitats autònomes i alguns ajuntaments és inventar-se nous impostos. I això és injust, primer, perquè els ciutadans i els turistes d'aquelles regions doncs en són víctimes d'una pressió fiscal i injusta, i segon, que no aporten res perquè després diuen que es fan servir per unes coses i només es fan servir per despesa que no aporta res al teixit productiu. Les empreses han de crear ocupació, tenim un atur massa disparat, un 15% és molt, un 14% és molt, i hem de baixar l'atur, hem de crear ocupació, i això ho creen les empreses. I el que no podem fer és ni posar pals a les rodes, ni posar traves burocràtiques, ni agreujar tant la pressió fiscal que no compensa muntar una empresa o mantenir l'activitat d'una empresa.
I què fem amb els autònoms, Jordi? Perquè és insuficient el marc que hi ha actualment per...
Sí, ja hem arribat a acords amb sindicats, acords per millorar les condicions dels autònoms, les tarifes planes fins a 3 anys, les bonificacions fiscals, que es pugui compaginar l'activitat laboral amb la percepció d'una pensió i, sobretot, beneficis fiscals per les persones que no, malauradament no poden assolir amb la seva activitat el salari mínim. I aleshores, aquests una quota reduïda i, sobretot, recolzar molt gent emprenedora que vol ser autònom, que de vegades és massa feixuga la càrrega fiscal, com poden ser majors de 52 anys, aturats de llarga durada, dones que han sigut mares, joves, els joves necessiten ajuda perquè fins que no comences una activitat de vegades doncs costa molt. O persones amb discapacitat superior al 33% tindran beneficis fiscals, per tal que en lloc d'estar a l'atur sense fer res perquè tenen barreres, treure-li barreres i si volen tenir una activitat que puguin tenir-la amb llibertat.
De fet, estava llegint també al programa el tema de la fiscalitat, no? Vosaltres parleu de revolució fiscal. Això també és un altre clàssic de la campanya, convindràs amb mi, que sempre baixar impostos i pujar pensions són els clàssics de les campanyes.
Sí, afortunadament ara no estem en una situació tan crítica com el 2011. Ara es poden baixar impostos perquè està augmentant la recaptació, tot i que aquests 9 mesos de Pedro Sánchez han sigut negatius per l'economia espanyola. Però és el que hem fet a Andalusia. Andalusia l'altre dia, ara no sé si el dimecres o no sé, un dia d'aquesta setmana, doncs van fer una petita revolució fiscal. Allà en campanya li deien bajada massiva d'impuestos, ara li diem revolució fiscal, però és l'esperit que tenim de que els diners estiguin a la butxaca de les famílies, perquè si augmentem la productivitat, si baixem l'atur, tindrem més ingressos. Els socialistes no s'ho creuen, tot i que nosaltres ho hem demostrat amb fets, ho vam demostrar amb el govern d'Aznar, ho vam demostrar amb el govern de Rajoy, i ho tornarem a demostrar, que quan tu permets que la gent pugui tenir activitat econòmica, el país va molt millor.
Uh-huh. Les vostres propostes és, per exemple, baixar l'impost de societats, eliminar l'impost de successions, reduir l'IBI al mínim. Això és viable o es quedarà només en promesa electoral?
Sí, i tant, i sobretot perquè hi ha molt de malbaratament. Sí que és cert que el govern d'Espanya no es pot posar els malbarataments que fan els ajuntaments, per exemple, això ho ha de ser cada ajuntament, però hi ha prou diners, hi ha molts diners que es malbaraten en qüestions inútils, i després és que competim amb un món global. Si nosaltres aquí posem un impost de societats molt alt, se n'aniran a un altre país. És a dir, ja hi ha una competència. I pel que fa a les successions, quan tu has treballat tota la vida i amb la suor del teu front has comprat un patrimoni, t'has sacrificat, no pots pagar dues vegades impostos. Ja has pagat impostos per allò, i si li vols deixar als teus fills, doncs no és lògic que tu, perquè li deixis als teus fills, quan et mors tornis a pagar. O si li vols donar... I als fills, doncs moltes vegades veiem casos que reben una herència i l'han de vendre per pagar els impostos. Això és ridícul. Això és una doble taxació, i nosaltres estem en contra. I crec que ara és un bon moment, ara es poden baixar impostos, a més, poden venir certes incerteses internacionals, i crec que és un moment en el que Espanya hem de fer una altra reforma, més reformes, per seguir sent competitius, tornar a ser, perquè ara ho hem deixat aquests 9 mesos, tornar a ser el país d'Europa que més ocupació crea i que més creix. Mm-hmm. Només el creixement i l'ocupació ens permetran viure millor del que vivien els nostres pares. El repartiment i totes aquestes fórmules socialistes i comunistes ja sabem on ens porten, ja ho vam viure amb Zapatero, i això és alguna... És quelcom que hem de fugir.
Mm-hmm. Torno al llibre que em recomanaves, per treure un tema que també hi ha al vostre programa. L'autor del llibre, Yuval Harari, diu la gente lleva vidas cada vez más solitarias en un planeta cada vez más conectado. I al vostre programa porteu una estratègia nacional contra la soledat.
Sí, per la gent gran, perquè és una nova estratègia als que ens agrada el tema de la salut. Tu ja no parles només de curar malalties quan et ve el malalt, li fas el diagnòstic i li fas la teràpia, sinó també evitar. Per exemple, a Espanya ho fem molt bé, i moltes comunitats autònomes tenen molts programes molt interessants, cuidar el tema de la dieta. Doncs la gent gran arriba amb una certa edat, amb soledat, i hem de tenir una estratègia per afavorir que es gestioni millor la soledat, donar-los autonomia, que optimitzar els serveis públics que reben, perquè en reben més, els serveis sanitaris, i en definitiva dissenyar no des del punt de vista de qui presta el servei, sinó de qui el rep, que la gent gran necessita moltes atencions diferents als de la gent jove. A la gent jove doncs tenim uns problemes, i la gent gran, i un d'ells és la soledat, que doncs és molt preocupant i per molta gent. I per això ens hem de dedicar, crec que és un apartat i és una qüestió social, de benestar social. Un cop tenim garantides les pensions, hem d'anar una mica més enllà.
No? Bueno, de fet, l'envelliment de la població al nostre país és un problema, no?, d'alguna manera. Vull dir, no estem en la millor situació.
És un fenomen.
Si ho
gestionem malament, serà un problema, i si ho gestionem bé, serà una oportunitat. Doncs ser el país que té la taxa de longevitat més alta, o la segona més alta del món, sí que és que aquí els homes tenim una miqueta més baixa que les dones, però que crec que pot ser una cosa bona. El que passa que hem de garantir que arribin amb qualitat, amb uns serveis públics ben treballats, amb estratègies que els ajudin amb els problemes que té la gent gran, que són més específics i diferents, doncs, els de la gent jove, evidentment.
Has anomenat les pensions, precisament. Les pensions, no sé si volgudament o no, estan en campanya, han entrat en campanya, i, com deia, sempre ja és una promesa recurrent, les pujarem. Què passarà amb les pensions si governa el Partit Popular?
Sí, bé, el Partit Socialista, que està cada setmana treu una fake news, ara això és treure una mentida flagrant. Primer es van inventar que li volien prendre els nadons, els bebès, a les immigrants, després que volien baixar les pensions, ara que volien baixar-li el sou a la gent. No, suposo que el que han de dir de veritat no els agrada gens, i per això s'han d'inventar mentides, no? La realitat és que el Zapatero, amb el vot del senyor Sánchez, va congelar-les, però tenint la inflació que teníem, va baixar a efectes reals les pensions. Nosaltres sempre, tots els anys, els 15 anys que hem governat Espanya, sempre hem primer rescatat les pensions 2 vegades, el 96 i el 2011, i segons sempre les hem pujat. Hi ha hagut anys que poquet, val a dir, perquè un 0,5% no és molt, però sempre les hem pujat. I ara, per exemple, ara amb la recuperació que hem permès, quin avantatge té quan governa el Partit Popular en contra de quan governa el socialista? Nosaltres, els pressupostos generals de l'Estat, quan vam arribar, vam haver de pujar impostos perquè s'havia de salvar l'estat del benestar, les pensions, l'atur, fer totes les reformes que portessin recuperació econòmica, i després, quan tu ja tens la recuperació econòmica, aquesta recuperació ja arriba a qui té un empleo, a qui té un lloc de treball, a qui té una empresa, però hi ha molta gent que queda fora d'aquesta recuperació econòmica perquè depèn dels pressupostos. Els funcionaris, d'una banda, que han vist retallades, mm-hmm, els seus sous, s'havien de recuperar, i els pensionistes, que si el mercat va molt bé i l'economia va molt bé, els pensionistes tampoc ho poden notar quan compren, si compren productes més competitius, però els hi arriba menys. I per això van pujar les pensions, amb un acord també amb els agents socials, i en especial d'un 16% han pujat les pensions mentre hem governat, i en especial les no contributives, les més baixetes, i les de viudetat, doncs perquè quan una parella es jubila, l'home que normalment era el qui havia treballat, doncs les despeses són les mateixes, però quan es queda viuda, moltes despeses segueixen sent iguals, no? I aleshores aquí havíem de donar suport que la recuperació econòmica arribés a les persones amb més vulnerabilitat, que són els pensionistes, i dintre dels pensionistes, doncs, vídues i gent amb pensions més baixes.
De fet, el tema de les pensions ha estat, jo crec, una de les decepcions, no?, d'aquesta legislatura al final. El Pacte de Toledo no es va poder, no?, tancar un acord. En aquest cas va ser Podem, no?, Unidos Podemos, que no van estar d'acord, però hi havia força consens.
A mi, sí, sempre hi havia hagut. A mi aquesta forma de fer política dels darrers anys no m'agrada gens, perquè mentre provocaven a la gent a sortir al carrer a manifestar-se per les pensions quan governava Mariano Rajoy, després, quan hi ha una moció de censura, ja no hi ha cap manifestació. Crec que és una manera bruta de fer política. I nosaltres tenim diversos pactes d'estat al Congrés dels Diputats i tothom s'ha aixecat d'algun. Alguns de l'educació, alguns altres de seguretat, alguns altres de pensions, menys nosaltres. Nosaltres hem estat a totes les meses de pacte d'estat. I el de les pensions és fonamental. També és cert que val a dir que Zapatero va trencar el Pacte de Toledo quan va baixar les pensions, no? És a dir, que després els pactes s'han de complir. Nosaltres som partidaris de fer-ho consensuat amb tots, consensuat amb els agents socials, i garantir que les pensions... Miri, en temps de crisi, del 2011 al 2018, que sap vostè que vam viure dues recessions, el socialisme ens havia deixat el país fet un nyap, doncs van passar de gastar 90.000 milions d'euros a 150.000 milions d'euros a l'any en pensions. De 90 a 150.000. La pujada de despesa en benestar social més gran de la història d'Espanya i d'Europa també.
Em queden dos minuts, Jordi, però he de fer encara dos preguntes. Al vostre programa llegeixo: impulsar la col·laboració público-privada en la provisió de servicis públics. Hem de patir per la sanitat pública, per l'educació pública al nostre país?
No, una cosa és l'assegurança, que això ho paga l'Estat, ho paguem entre tots, no ho paga l'Estat, ho paguem entre tots amb les quotes que paguem de seguretat social, i després està el proveïdor de serveis. Hi ha una cosa molt clara. Per exemple, hi ha unes certes centres d'atenció primària que els porten polítics, o centres de primària, allò que es diuen EVAs, que els porten professionals de la medicina, metges, saladors i infermeres. Doncs tots els índexs de satisfacció donen que funcionen millor quan un CAP el gestionen els metges i els professionals que quan els gestiona un polític. Doncs jo crec que no hem de tenir por a que la gent no política gestioni serveis públics amb transparència total, no com aquí a Catalunya, que sap que vam tenir una comissió d'investigació per la corrupció a la sanitat pública catalana, de la que no es parla, perquè només es parla del procés a Catalunya, i crec que és bo, i els col·legis igual, jo crec que, i que la gent pugui decidir, i si un centre gestionat per una entitat pública i tot públic funciona millor, ho direm, perquè hi ha moltes coses que funcionen molt bé, des d'oncologia, departaments de salut mental, hi ha moltes coses que tenim col·laboracions i funcionen molt bé. L'important és que tinguem transparència, que sapiguem quins serveis públics rebem i com funcionen.
I darrera pregunta ja, si la gent us fa confiança i renoven la confiança en tu i aconsegueixes mantenir aquest escó, Jordi, algun objectiu que et marquis com a prioritari?
A Tarragona, seguir apostant per les infraestructures prioritàries, les competències que tenim són les que són, augmentar la presència d'Espanya a Catalunya i a la província de Tarragona, millorar les condicions dels treballadors de l'Administració General de l'Estat a la província i, en definitiva, normalitzar, recuperar la normalitat democràtica que hem vist afectada pel procés.
Doncs Jordi Roca, cap de llista del Partit Popular per les comarques de Tarragona, gràcies per haver vingut a parlar de propostes concretes. Li agraeixo molt.
Molt bé, moltes gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat. Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hostel Bar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Doncs amb això arribem ja al punt de la una, ara els serveis informatius i després Nacional 240 i Cine.